A la brúixola d'estiu, fem una mirada a l'actualitat.
Avui Educació ha presentat el pla amb les mesures pel retorn escolar de forma segura. El pla contempla diversos escenaris i posa l'aïllament, les proves PCR i els grups de convivència estables com a principal barrera davant d'un possible rebrot.
Com ja es va anunciar fa unes setmanes, els alumnes es dividiran en grups estables per intentar evitar contacte entre cursos o altres grups en cas d'algun positiu. Tot i això, si es detecta un alumne amb símptomes compatibles amb la Covid-19, es procedirà a l'aïllament i a fer una prova PCR per saber si aquest alumne té el coronavirus. També els alumnes i professors dins del seu grup estable, en cas que doni positiu l'alumne, es sotmetran a aquestes proves PCR també per saber si hi ha altres casos dintre del grup. En cas d'aparèixer algun positiu, haurà de passar una quarantena de 14 dies abans de poder tornar a l'aula. Si els mestres o professors donen negatiu al test PCR, podran incorporar-se quan hagin passat 24 hores sense febre o símptomes, si en tenien. Els casos confirmats de Covid podran tornar a l'escola després de passar un mínim també de 72 hores sense febre ni símptomes, sempre que no hagin hagut d'ingressar a l'hospital i hagin estat aïllats almenys 10 dies a casa. Davant la possibilitat de que hi hagi dos o més contagis en un mateix centre, es plantejarà si cal interrompre les classes presencials, una decisió que en última instància prendran les autoritats sanitàries, però els centres no estaran sols, ja que s'assignarà la figura de l'infermer del CAP de referència pel centre. Aquesta figura ajudarà i aconsellarà els centres pel que sigui necessari. Pel que fa a l'ús de la mascareta, tot i no ser necessari dins del grup estable, sí que ho seran les zones comunes, com els passadissos o en entrades i sortides de l'escola.
Saludem a aquesta hora l'Idon Gasull, directora de l'AFAPAC, l'Associació de Pares i Mares de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Gasull, com han rebut les mesures des de la FAPAC?
Doncs a nosaltres les mesures ens semblen correctes. És una forma de poder gestionar els possibles contagis i ens sembla correcte. El que passa és que això són mesures de salut pública en els centres educatius, no són mesures educatives per fer front a la pandèmia. I clarament el que ens preocupa és que els centres educatius no s'han preparat per evitar aquests contagis. Els grups estables dels quals parlem, estem parlant de grups de 25 o més alumnes a primària i de 30 o més alumnes a secundària. Com sabem, les ràtios en molts centres educatius estan per sobre del legalment establert i, per tant, estem tenint grups molt densos. No hi ha mesures de desdoblaments de grups, no hi ha reestructuració de l'espai, no s'han habilitat nous espais per a aquells centres educatius que tenen molta densitat d'alumnat i, per tant, el que a nosaltres ens preocupa és que un cop comenci el curs escolar comenci a haver confinament de centres educatius degut als contagis, ja que és molt difícil poder mantenir aquests grups estables i més amb la densitat d'aquests grups estables.
Des d'Educació consideren, no han volgut posar o no han posat una xifra màxima pel que fa a ràtio, perquè consideren que amb aquests grups estables ja n'hi ha prou. Vostès consideren, doncs, que no és suficient la idea de fer grups estables i mantenir-los.
No, a veure, un grup estable és ells entenen per grup estable el que hem entès fins ara, que és el grup classe de 25-26 alumnes a primària i de 30-31 alumnes, inclús 32 a secundària. Aquest és el grup classe de tota la vida. Llavors, quan tu poses un grup classe amb unes dimensions taula tan petites com tenim amb gran part dels centres educatius a Catalunya, perquè tenim el sistema contret ja sense pandèmia, és molt difícil poder controlar això. La interacció d'aquest alumnat un cop surti de les aules o, per exemple, a les hores del pati, perquè nosaltres podem pensar en una escola d'una línia, però pensem en una escola de 2, 3, 4, 5 línies que poder tenir 9 cursos multiplicat pel nombre de línies que té. És impossible. En algun moment hauran d'interactuar aquest alumnat i després aquest alumnat, un cop acabi la seva jornada escolar, surt del centre educatiu i, per tant, aquesta garantia de grup estable és molt difícil de poder aconseguir. Estem parlant de grups amb molta densitat d'alumnat, amb aules molt petites. Li podem dir grups estables si així ens quedem més tranquils sobre el paper, però la realitat és que és molt difícil poder controlar un grup estable de tant alumnat que després no pots controlar què fa un cop surt de les aules.
Una part de la solució, doncs, passaria per nous espais, més espais, per tant, i més professorat?
Bé, nosaltres des del maig que ho portem dient, que ens havíem de centrar en l'inici del curs escolar al setembre, i es tracta de fer molts canvis. En primer lloc, reduir el nombre d'alumnes per grup estable, val? No fer-lo de 25, sinó reduir-lo. No estem parlant de 10, però poder amb 15 podríem mantenir unes certes distàncies de seguretat. Després, detectar quins són aquells centres educatius, sobretot en aquelles zones urbanes on tenim més densitat d'alumnat i tenim més sobreràtios, habilitar nous espais perquè realment puguem tenir grups més desconcentrats. I, en tercer punt, reestructurar el currículum educatiu. Poder s'havia de pensar en fer més activitats a l'aire lliure, aquelles activitats que es puguen fer, de manera que podem estar garantint la continuïtat del currículum acadèmic, però buscant altres espais i altres alternatives que no ens obliguin a donar la classe entre les quatre parets i amb els pocs metres quadrats que tenim. Això són alternatives que han utilitzat en altres països i que han optat per fer classes fora dels centres educatius, que perfectament es poden fer. Clar, tot això s'havia de pensar, tot això s'havia d'estudiar, s'havia de fer amb seny. No s'ha fet res, evidentment ara estem a un mes de començar el curs escolar i per tant comencem el curs escolar com sempre. 25 alumnes per aula a primària, 30 a secundària i a veure què passa. I a partir d'aquí, clar, aplicarem aquest protocol de gestió de casos, però això no ens farà evitar que hi hagi grups classe que s'hagin de confinar. I el problema és que tampoc hi ha una alternativa en què fem un cop confinem aquest alumnat. Quines alternatives tenim per a aquest alumnat? Una de les coses que sembla ser que ens porta aquest virus és que un cop has estat contagiat no significa que no puguis tornar a estar contagiat. A quin escenari ens estem posant? Significa que l'alumnat podrà anar confinant-se contínuament? Quines alternatives hi ha per a aquest alumnat perquè es puguin quedar a casa amb totes les garanties i puguin fer educació telemàtica? Quines alternatives hi ha per a les famílies que hauran d'anar a treballar? Com es gestionarà tot això? Sobre això, avui el conseller Bargalló ha dit que són mesures que afectarien a molts departaments i que, per tant, és un tema de govern i que no té la solució. Però, clar, això ho hem de pensar. Hem de pensar que un cop confinem amb aquest alumnat s'haurà de quedar amb algú.
A més, en aquesta situació d'haver d'aïllar alumnes hi entren en joc també el paper dels pares, que possiblement hagin de fer-se càrrec d'un fill aïllat a casa i no puguin també anar a treballar, i això suposo que també és un impediment, o com a mínim no s'ha aclarit com poden gestionar les famílies aquesta situació.
Clarament, aquesta és... Jo he estat seguint aquest matí la roda de premsa i una periodista ho ha preguntat clarament i el conseller no tenia una resposta per donar-li. Pensem que abans, quan no estàvem en pandèmia, encara en les vacances de Nadal, les vacances d'estiu, algunes famílies que tenien els avis a prop, els avis eren una alternativa, però és que ara tampoc són una alternativa, ja que els avis són un grup vulnerable en el qual tenim la responsabilitat de protegir. Per tant, quan es posa sobre la taula un sistema educatiu durant la pandèmia que funcionarà d'aquesta manera, també s'ha de pensar en què passarà i com es farà aquest acompanyament de l'alumnat quan estigui confinat i quines alternatives tindran les famílies i quines mesures tindran per poder quedar-se amb els seus fills.
I es parla de que si hi ha a partir de 2 casos o més positius en un mateix centre, es proposarà tancar aquest centre. Com veu aquesta mesura? No sé si la xifra sembla correcta o massa petita o massa gran.
Mire, nosaltres, amb les mesures de salut que es posin sobre la taula, si des de salut es considera que és necessari tancar el centre educatiu, no ho discutirem. No som experts en salut i, per tant, entenem que ells saben el que s'ha de fer. Però nosaltres no creiem que la solució està aquí. Un cop hi hagi contagi, s'haurà d'actuar de la millor forma possible i com ens digui salut. La cosa està en intentar prevenir això i intentar preparar el sistema educatiu perquè no s'hagi de confinar les escoles, perquè haurem preparat el sistema educatiu amb suficients distàncies, amb un currículum que es pugui donar d'una altra manera al que estem acostumats entre quatre parets tancades, etcètera, etcètera, visitació de nous espais que ja ens fan falta sense comptar amb la pandèmia i, per tant, era un bon moment per arribar a acords amb els ajuntaments i habilitar nous espais allà on fan falta. I, per tant, nosaltres creiem que l'alternativa estava aquí. Clar, un cop tinguem els contagis, doncs no som experts en salut, no m'atreveria mai a dir que no s'ha de confinar una escola perquè hi hagi, s'hagin detectat un, dos o tres infectats per coronavirus. No em correspon a mi i seria una mica arriscat que em posés a parlar en aquests termes.
Senyora Lidón Gasull, directora de la FAPAC, l'Associació de Pares i Mares de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta brúixola d'estiu.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.